Doncs mira, avui és el Dia Internacional de la Física Mèdica, que també ajuda, també està dins d'això que diem de la investigació per superar les malalties. Doncs avui és el Dia Internacional de la Física Mèdica. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts avui, ja, 7 de novembre. Ara estava mirant perquè m'acaba d'enviar l'Armando Álvarez la temperatura mínima amb la que ens hem quedat avui, i ara entenc perquè aquest matí he notat més fresca de l'habitual. No sé si t'ha passat, però és que avui ens hem quedat a una mínima de 2,5 graus a la ciutat de Lleida. 2,5 graus positius, evidentment. Ara estem una mica per sobre dels 13 graus i el que farem tot seguit és parlar amb l'Armando Álvarez i buscar aquesta previsió meteorològica, que a més avui ve amb efemèride. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Home, clar, avui, així no m'estranya que ho hagi notat, que aquesta nit ja ha baixat, això, eh?
Sí, sí, a tot arreu. Ha gelat per primer cop a totes les comarques del Pirineu, fortament en cotes altes, al voltant de 7 a 10 sota zero, però estic parlant de 2.500 a 3.000 metres sí, sí, d'alçada, sí. Mentre que les capitals de comarca del Pirineu, pues, 1, 2, 3 sota zero, la Seurgell, Viella, el Pont de Suert, Sort, les habituals, i ha fregat la glaçada fins i tot en alguns punts de la meitat sud de Lleida, ha glaçat mig grau. El terra s'ha vist llebrat perquè entre el terra i un metre i mig d'alçada, que és la mínima oficial, pues, de vegades el terra baixa de 2 a 3 graus. Lleida ha fregat els 0 graus arran de terra. En alguns llocs, i Bar d'Urgell, Raimat, alguns llocs han vist emblanquinat el terra, però no havia gelat a un metre i mig. Bueno, estas nits rases, sense núvols, pues, ja les nits són llargues, només tenim 10 hores de sol com a màxim, 9-10 hores, depèn si hi ha núvols o no, i clar, el restant de 14 hores la temperatura va baixant.
Clar.
No és res de l'altre món, perquè el mes de novembre sempre es produeix la primera gelada, normalment. L'any passat va ser el dia 27, encara no han arribat aquest dia i encara no, a la ciutat de Lleida no ha glaçat, però demà tocarem terra, diguem, tocarem les temperatures més baixes durant la propera matinada, en un dia també tan assolellat, que jo ara que he estat una estona al sol, com no bufa el vent, a 13 graus està molt bé. Potser has d'anar una mica abrigat, depèn
bueno,
de cadascú,
ja.
Però està completament assolellat i tranquil avui i demà. De cara a dijous sí que augmentarien els núvols, havia possibilitat de precipitacions febles matinada a matí, principalment al Pirineu, sempre poc importants, la cota de neu 1.800, però sempre poca cosa, poc important. A augmentar els núvols, augmentarien les temperatures mínimes, no pujarien tant les màximes, però encara que pensem que anem de cara a l'hivern, les temperatures tindran a partir de la segona meitat, divendres i cap de setmana, tendència a pujar.
Vale.
I pujarien força de cada primera meitat de la setmana vinent.
Bueno, força,
potser però arribarien als 20 graus.
Ah, anava a dir, però per ser un novembre, ja.
Dilluns, dimarts, dimecres. Hem de recordar que l'any passat van tenir 14 dies de 20 graus. En guany no porté cap. El novembre de l'any passat va ser rècord històric, el mes.
El novembre sí, però l'octubre d'aquest any ha sigut ja històric, per tant,
el segon,
jo crec que compensa
el segon,
això.
És que estem fregant el primer o el segon,
sí, pues, sí.
L'octubre el segon, i ara el novembre anava pels camins normals de les mitjanes, però sembla que els propers dies s'escalfarà, bueno. Sobretot cap de setmana i primer,
Armando,
primer mitat.
Què va passar
fa
300 anys?
Sí, no, és una efemèride de la riuada, de la darrera riuada de los rius que baixen del Pirineu, tots, des del Cinca, los Nogueras i Segre, i a la conca del Segre, pues, a Lleida mateix es va desbordar, igual que a Balaguer, que a la Seu d'Urgell, i va causar 17 morts.
Caram.
És a dir, és impressionant, és la darrera catàstrofe climatològica. Fa 41 anys. Estas riuades tenen una... Vamos, estan comptabilitzades des de 1306 fins ara 25. I ara fa 41 anys que no n'hi ha cap. Els bueno. Períodes...
Home, ja s'han fet obres perquè això no passi, a priori.
Esperem que si algun dia tornés a ploure d'aquesta manera tan impressionant com va ploure durant 3 dies, el 6, 7, 8 de novembre de 1982, pues, s'acumulassin quantitats de 200 a 500 litres.
Déu-n'hi-do.
En aquella... Doncs clar, si els pantans arriben a estar buits, com estan, o un poc caudal, poca volum,
bueno, ara quedaria, com estan, ara podrien retenir,
retenir aquestes coses. Però és recordar aquesta efemèride que de tant en quan torna a passar.
Molt bé. Armando, una abraçada, ens escolten divendres.
Bona setmana a tothom. Fins divendres.
I nosaltres busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Aquest matí hi ha hagut, ara migdia, de fet, una roda de premsa on els Mossos d'Esquadra han explicat que han desmantellat dos entramats criminals especialitzats en el cultiu i distribució de marihuana al Pirineu català per valor de 49 milions d'euros. Fins allí s'hi ha desplaçat el nostre company Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Sí, bon dia.
Déu-n'hi-do, 40 milions d'euros.
Sí, bueno, 49 milions d'euros. En total s'han destruït un total de 27.000 plantes que suposarien 8 tones d'aquesta droga amb un valor al mercat il·lícit estimat en 16 milions d'euros venut a l'engrossa, però 49 milions venut al detall. Dades, hi ha un total de 21 persones detingudes. Totes ja han ingressat a la presó. El que sí que ha sorprès a la policia és que aquestes zones del Pirineu fossin utilitzades per ja operacions de narcotraficants per plantar marihuana. L'operació va començar l'any passat, utilitzaven sempre i buscaven indrets molt llunyans de la zona boscosa, sempre al costat d'un rierol, i construïen amb fusta els hivernacles. Així ho ha explicat el sotsinspector César Jou, cap de l'àrea d'investigació criminal de la regió policial al Pirineu i Aran.
Amb la fusta fan els hivernacles, construeixen cabanes, construeixen tot el que són estris per viure, construeixen grans bases amb rames i fang. Semblen, quan ho van veure, semblaven com aquells desplaçaments romans que es feien, que arriben a un lloc i establien un campament, doncs el mateix.
Els dos líders de l'organització vivien en ciutats de la costa i la resta vivien en aquests hivernacles, és a dir, no relacionaven amb municipis lleidatans del Pirineu. Els Mossos d'Esquadra confien que amb aquesta copa policial s'hagi evitat, en aquest cas, la proliferació de bandes de narcotraficants al Pirineu, que utilitzant la seva peculiar orografia i també un codi penal més flexible a l'espanyol que no pas altres europeus, pugui significar una proliferació de bandes de narcotràfics de plantació de marihuana al Pirineu Lleida. La droga era venuda a la resta d'Europa.
Gràcies, Sergi. Canviant de tema, t'explico també que l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida ha liderat un estudi multicèntric fet amb l'Hospital de Mataró i l'Hospital Infantil Universitari i Niño Jesús de Madrid, que avala els beneficis de la teràpia assistida amb animals per a adolescents amb problemes de salut mental. Aquest estudi té per objectiu avaluar el vincle que s'estableix entre l'humà i l'animal després de diverses sessions en joves de 13 i 17 anys ingressats en unitats d'aguts de psiquiatria infantil i juvenil. Els diagnòstics més freqüents són el trastorn depressiu i els trastorns de la conducta alimentària. I acabarem amb la notícia econòmica, que té a veure amb que a Lleida s'està duent a terme la segona edició de l'Olive Oil Business Forum. És una trobada de negocis organitzada per Prodeca, Acció i la Cambra de Comerç de Lleida amb l'objectiu de facilitar les relacions comercials entre les empreses catalanes del sector de l'oli d'oliva amb compradors internacionals de mercats seleccionats. Entre altres llocs, per exemple, han estat visitant la cooperativa de la Granadella. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
A punt d'arribar a 1:15, fem una pausa perquè de seguida et parlo d'òpera.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
I tot seguit parlem d'una escapada d'oci, si vols, que tindrà lloc aquest divendres a les 8 del vespre. Arriba Romeu i Julieta, una òpera de Charles Gounod i que ho tenim a les 8 del vespre aquest divendres al Teatre de la Llotja. Us dono a la web ja, teatredelallotja.paeria.cat, allí teniu tota la programació i des d'allí doncs, podeu comprar directament l'entrada. És una gran oportunitat, és un espectacle... vaja, escolta, Romeu i Julieta és un espectacle que ja saps que és un clàssic que si no l'has vist mai que l'has de veure. Ara, és el Romeu i Julieta de sempre? Té alguna varietat? Doncs no ho sé, li preguntem a l'Òscar Lanuza, que és el director general de la Fundació Òpera de Catalunya. Òscar, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, que quan dius Romeu i Julieta, un diu, ah, escolta, mira, sí, ja sé el que vaig a veure. Doncs, bueno, no sé exactament si pots saber el que vas a veure o no.
Sí, amb aquest Romeu i Julieta és la versió òpera, potser la versió operística més famosa del clàssic de Shakespeare, i que en aquest cas és òpera francesa, òpera romàntica, amb grans dosis de romanticisme, amb una posada en escena gran, amb un gran cor, una gran orquestra, amb tots els papers solistes, és gran òpera francesa. I perquè aquesta òpera és una posada en escena molt fidel al clàssic de Shakespeare. Vull dir, està ubicat a la seva època, a la Verona, diguéssim, del final del medievo, i té tots els elements i tots els ingredients del clàssic de Romeu i Julieta que ja coneixem, aquesta lluita entre els Capulet i els Montaigu, les dues famílies, aquests dos adolescents que s'enamoren furtivament i que, bueno, desencadenen un enfrontament, aquestes lluites amb espasa i aquest romanticisme exacerbat, no? Vull dir, tots els elements, per tant, un clàssic molt fidel a l'original.
Al final, Òscar, afortunadament, l'amor està per sobre i no entén dels problemes terrenals que tenim els humans, eh?
Sí, efectivament, aquí aquest clàssic va de l'amor, l'amor pot portar a un extrem, ara diríem que segurament la nostra època, no?, que el que va passant aquí, que al final és una tragèdia, eh? Ja. Moria de què va passant, però sí, aquest clàssic que s'ha revisitat per diversos autors, vull dir, i més lluny, és l'argument que agafa Bernstein per West Side Story, el famós musical, no? En aquest cas ubicat a Nova York, entre dues bandes, una banda de portorriquenys, vull dir, però aquesta parella que s'enamora, i un clàssic que es va repetint al llarg de la història.
Òscar, em deies que l'òpera que veurem aquest divendres a les 8 al Teatre de la Llotja és en francès i subtitulada en català?
Sí, l'òpera és en llengua francesa. Sempre les nostres òperes van amb sobretitulat. Per nosaltres és molt important que el públic estigui connectat, molt connectat amb la història. De fet, la posada en escena ja és bastant fidel a nivell vestuari, a nivell del libretto, perquè no volem fer una cosa descontextualitzada a nivell contemporani, sinó que volem que el públic, tant el que ja la coneix com el que no la coneix, vingui i es pugui endinsar a la història. I un element fonamental aquí és, òbviament, que tothom entengui en tot moment que és el que s'està cantant, que és el que s'està dient, tant el cor com el que explica part de la història, com els propis solistes, les àries, i per tant ja és sobretitular en català.
Bueno, és interessant perquè és veritat, potser la història a grans trets o globalment sabem de què va, però també està maco saber el que s'està explicant en cada moment. És una òpera amb 5 actes. Escolta, quanta gent veniu a Lleida?
En aquesta òpera estan treballant unes 120 persones, entre orquestra, cor. El cor és un cor bastant nutrit, un cor que fa també una part de figuració, que en aquesta òpera els que la vinguin a veure veuran que és molt important, amb molts canvis de vestuari, i un grup important de solistes, el Romeu i la Julieta, amb l'Albert Casals, la Júlia Mercudinova, que va ser premiada al concurs Vinyes de l'any passat, i el Gonzalo Ruiz, el Rocío Faus, la Gemma Comalaver, el Pau Camero, el Martínez Castignani, un repartiment jove, però amb prou experiència i prou solvent, i a més a més hi ha tota la part tècnica que hi ha darrere, la part que no es veu, diguéssim, eh? Uh-huh. La part que s'encarrega de tota la part d'il·luminació, que en aquesta posada en escena és molt important, s'hi juga molt amb l'il·luminació i amb els elements escènics, que en aquest cas són una mica més minimalistes, ja ho veureu, ens hem centrat molt en les persones i en els personatges, i el Pau Monterde, que és el director d'escena, planteja una versió especialment amb la intenció de que el públic estigui concentrat en els personatges i en el cor, en el moviment dels personatges, que està molt, molt treballat en aquest cas.
Sona espectacular, suposo que la posada d'escena també serà espectacular, però que això no intimidi la gent, Òscar, que la gent vingui a gaudir, que no li tingui por, no? Ni que sigui una òpera ni que sigui un gran muntatge.
La gent pot venir a gaudir, hem tingut l'experiència en les funcions que hem fet fins ara, molt de públic jove. Nosaltres estrenem habitualment a Sabadell, tenim habitualment un 15% del públic que és menor de 30 anys i jo puc donar fe personalment, vull dir, jo tinc una filla de 13 anys que no és per les òperes, perquè al final és un llenguatge que és molt assequible, és com veure una pel·lícula, és com veure un
clar.
Musical.
El
registre musical és diferent. Jo crec que el que no és habitual de l'òpera li sorprèn favorablement, perquè estem parlant de música romàntica, en el bon sentit de la paraula, de música que subratlla molt les emocions i tot el que passa, tant l'orquestra com el cor com els solistes, però al final és molt més similar a això, a seguir un musical amb la potser emoció extra que ofereix el cant en directe, vull dir, sense una amplificació amb aquest volum, no?, que escoltes en directe, que al final és quelcom que el públic accepta molt com a experiència, no?, com a connexió directa amb els artistes, i que és d'alguna manera és màgic.
Que bo. Doncs de tot això que estem parlant, que tu pots imaginar, doncs jo et dono una recepta més fàcil. En lloc d'imaginar-te-ho, estan aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre de la Llotja. Tens entrades a la venda encara, per tant, en lloc d'imaginar-te-ho, ves a la sala, si pots anar acompanyada o acompanyat, doncs millor, perquè aquestes experiències després les pots acabar comentant un cop s'ha acabat, i són d'aquestes experiències que s'acaben recordant. Te'n recordes que vam anar a veure Romeu i Julieta d'òpera a la Llotja? Doncs al cap dels anys ho pots comentar. I, per tant, és aquest divendres, a les 8 del vespre. Estava llegint, Òscar, que aquesta obra es va estrenar un 27 d'abril de 1867. És que aviat parlarem de 200 anys d'aquesta obra.
Bueno, que de fet recupera un clàssic que és encara molt anterior, no?
Ja.
Que al final, Shakespeare, com deia abans, vull dir, ha anat perpetuant-se a través de diferents versions. Aquesta és romàntica, tot i que és bastant vigent, però que fins i tot West Side Story, molts musicals parteixen d'aquests clàssics, no?, de Shakespeare, que al final avui dia hi ha poca cosa inventada, que d'alguna manera hi ha molta revisió, no?, hi ha molt a aprofitar el que hi ha del passat, però sí, és una de les obres clàssiques i favorites.
No, però ho deia perquè si dura tant, alguna cosa tindrà. Vull dir que és que... No, perquè al final, si el producte... O sigui, si no fos un espectacle bonic, si no agradés a la gent, si no estigués ben fet, doncs la gent al final no hi va. Però si porta tants anys, és que no te l'has de perdre. Simplement és això.
Efectivament.
Us recordo la web, teatredelallotja.cat, teatredelallotja.cat, allí teniu l'enllaç, la programació, Romeu i Julieta, una òpera de Charles Gounod, i això serà aquest divendres a les 8 del vespre, per tant, no s'ha de perdre temps, agafeu ja les vostres entrades, amb família, amb amics, sols, escolta, si voleu, si resulta que no quadren les agendes, doncs sols, gaudiu d'aquesta experiència. És allò, deixa't totes les preocupacions a la porta, entra, asseu, gaudeix, i al sortir, doncs mira, recupera les preocupacions si vols, o si en perds alguna no passa res tampoc, però que el moment de l'espectacle gaudiu i viviu al màxim. Òscar Lanuza, director general de la Fundació Òpera a Catalunya, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona, que vegi tot molt bé aquest divendres.
Moltes gràcies a vosaltres, us esperem.
En 20 minuts que ens plantarem a la una de la tarda, és una proposta ja de cap de setmana d'oci, te l'estic explicant avui dimarts, però perquè és que veguis que hi ha moltes coses i va bé que ho sàpiguis amb temps perquè et puguis fer la teva agenda. Bé, que fem una pausa i de seguida està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador, amb ella ja saps, fem l'exercici aquest de fer memòria.
El 9 de noviembre, Madrid celebra la festividad litúrgica de su patrona, Santa María la Real de la Almudena. Este año, y con motivo del 75 aniversario de su coronación canónica, lo hace con el lema Reina y Madre Nuestra. El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, presidirá la Santa Misa y posterior procesión por las calles de Madrid. Desde la Plaza de la Almudena de Madrid, Santa Misa de la Virgen de la Almudena. El jueves, a las 11 de la mañana, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Cope Lleida.
I ara ja és el moment en el que començarem a fer memòria. Ja saps, tirem 25 anys enrere exactament i ens situem doncs al novembre de 1998, del segle XX encara, 1998, i ja saps que la nostra monitora és la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal, bon dia?
Tirem enrere, encara teníem la peseta, eh?
Sí,
1998.
Però ja estava sentenciada.
Estava remullada ja.
Bueno, la monitora de la classe de fer memòria, la Mari Carmen Salvador, que ens conduirà, com et deia, per aquest novembre de 1998, amb aquests titulars de ràdio i de diari que ens ajuden a despertar records, eh? De vegades, pues escolta, aquella notícia la recordo, i llavors ja comences a recordar què estaves fent amb la teva vida o què estaves fent en aquell moment, no? I és la gràcia de l'espai, Mari Carmen.
És el recordar dia a dia i tornar una miqueta enrere, 25 anys, que moltes persones sí que se ho recorden, però potser no totes les coses.
Clar.
I comencem amb la tradició del dia 1 de novembre. Es realitzava la tradicional visita al cementiri amb la commemoració del Dia de Tots Sants. Era una visita que algunes famílies feien plegades per recordar els familiars traspassats. Aquell any, l'alcalde Siurana i les seves filles van complir amb aquesta tradició i van tributar un emocionat record a la seva esposa i mare, la Marisa Tarragona. Uh-huh. Recentment traspassada en aquells moments. Però el dia 2 de novembre és quan l'Església, recordem, commemora el Dia dels Difunts. També algunes persones acostumaven aquell dia anar al cementiri per assistir a la missa a la capella del recinte. Ara no es fa tant, però ja més, en aquella època a vegades feia molt fred.
Temperatures ja veus que també va
feia
canviar.
Molt fred.
I depèn de l'any, eh?
Sí, efectivament. Hi ha hagut anys que sí, anys que no. Jordi Pujol, era notícia, va inaugurar el desplegament de la Policia Autònoma de Ponent, inaugurant la primera comissaria a la Seu d'Urgell. El president, en el seu discurs, va advertir els nous agents i els va dir: «Os vigilaran amb lupa». L'huracà Mitch, això també va atrapar a Nicaragua un jove de Lleida, el Pep Vidal, i altres 5 alumnes de la Universitat de Lleida que feien pràctiques a Nicaragua. No van voler tornar a casa perquè van dir que els necessitaven allí per ajudar. Les seqüeles de l'huracà van deixar més de 2.500 morts. Una allau de fang va sepultar 4 pobles. El sindicat Unió de Pagesos va proposar que la Unió Europea comprés carn de porc i la enviés com ajuda humanitària als afectats per aquest huracà, l'huracà Mitch. El responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos va afegir que cada ramader podria donar un porc o els diners del seu valor. Uh-huh. O sigui que es van, no sé, van dir, bueno, anem i ajudem, i amb, no sé, nosaltres també podem fer alguna cosa, i ho van fer. Un empresari alemany va deixar anar a la presa de Mequinensa unes piranyes i uns esturions, que són altament depredadors. L'Institut del Baix Inca va exigir a l'administració que actués d'immediat a la zona Pain per la voracitat d'aquestes espècies. També era notícia una pala excavadora, que això és molt curiós, va trencar la canonada principal de subministrament d'aigua potable a la ciutat de Lleida, fent unes obres allà al carrer de la Palma. I, per tant, va inundar de fang tot l'eix peatonal del casc antic. El carrer de Cavallers era un riu. Va inundar una desena de comerços, botigues de la zona, doncs, inundades. Les pedres i el fang van arribar a l'avinguda de Blondel, on es va tenir que tallar el trànsit. En la seva avinguda pel carrer Cavallers, que era un gran riu, se'n van portar pel davant un comerciant, també, que gràcies a Déu, mira, no lo van poder parar i no va
però
arribar.
Però és que les canonades sempre es posen on no s'han de posar. Jo quan veig que obren una rasa en un carrer, penso, vigila que et sortirà una canonada sí o sí.
Però aquesta va ser impressionant. El carrer Tallada, i claro, va agafar Tallada, Palma, Cavallers, tot allò en riu, i a baix a la Blondel van tindre que parar la circulació.
Home, la devia de pedres, trencar ben trencada.
Fang, eh? Imagina't el trencament que va ser.
Ja et dic jo, les canonades, que no estan mai on s'han de posar. Eh?
Bueno, volem fer obres, però després mira.
Bueno, tenim, veus, ve que fa 25 anys aquest esport no l'hem abandonat encara, no. De anar obrint ni tancant carrers.
No.
Perquè això
no.
Encara passa avui en
no,
dia.
No.
O sigui, quan ja han obert un carrer 10 vegades i han posat tots els tubs que hi han de posar i totes les companyies, doncs al cap d'uns anys veuràs que el tornen a obrir.
Ja, llavors volen fer carril bici, volen fer que no sé què.
Jo no sé.
Estan destrossant tot el passeig de ronda i tot, bueno, val més no parlar. Estem al 98 i al 2000.
Sí, sí. Anem...
El nostre, ara avui, en aquests moments, doncs el 2023 tenim també
sí, tenim
aquest problema.
Sí, l'esport aquest segueix vigent.
Sí, segueix l'esport.
Sí.
El govern en aquells moments va proposar la privatització de la vigilància a les presons. El director de Seguretat Ciutadana va manifestar que podria resultar molt car i poc operatiu que els Mossos d'Esquadra fessin aquestes funcions. Europa va posar en marxa una ofensiva per erradicar els paradisos fiscals. Ah, això sí que és difícil. Mm. La banca andorrana custodiava 2 bilions de pessetes negres.
Caram.
L'administració espanyola tenia por, molta por, que la Unió Europea volgués mantenir un refugi per quan arribés l'euro. El govern andorrà va anunciar una llei per dificultar el blanqueig. O sigui, Déu-n'hi-do, 2 bilions de pessetes.
Déu-n'hi-do. Sí, sí.
Estaven allí esperant el canvi a l'euro
i... A més,
i...
aquí quan parlem de pessetes o d'euros, quan diem bilions, són bilions dels de veritat. Perquè els americans, quan parlen de bilions, són 1.000 milions. Aquí no, aquí són... 1 milió de milions, eh?
Exacte. És milió que... de milions.
És que és un una
milió.
Quantitat, Mari Carmen...
Jo no me la puc imaginar. No me la puc imaginar. Tu te l'imagines?
No, és que són molts.
No me la puc imaginar.
És una muntanya.
Mare de Déu.
És que és una muntanya de diners. No en deu haver tants.
No ho sé, i Déu no treuen. Com ho fan?
Impresos,
això,
jo què sé.
Això deu ser envers l'or que tenen. Jo
dic, no
bueno,
sé,
no agafaran la maquineta i aniran fent bitllets, però bueno, com que no hi entenem, no podem parlar. I anem a la salut, que és molt important. La Clínica L'Aliança de Lleida tenia en aquells moments un projecte per traslladar l'Hospital de Prat de la Riba a Corbins. una zona urbanística del Standing que comptaria amb un geriàtric, un hotel, un restaurant i 180 vivendes, segons manifestava l'alcalde de la localitat del Segrià, Gonçal Serrate, i a més va anunciar l'arribada al poble de 3 noves empreses amb 30 llocs de treball. No puc dir res perquè no sé exactament si tot aquest gran projecte es va arribar a fer a Corbins, no ho sé. En aquests moments no ho puc dir, però el projecte hi era. La matinada del 17 de novembre del 98, tres encaputxats van robar en un cop llampec la joieria Atena a l'avinguda de Blondel de la nostra ciutat. Van rebentar l'aparador, van aconseguir un botí de 30 milions de pessetes, més 60 rellotges de primeres marques i algunes peces de diamants. La Guàrdia Urbana, al sentir l'alarma, va acudir immediatament, però els lladres ja havien fugit amb un cotxe que els estava esperant. A més, és una zona que podien fugir fàcilment, estava el cotxe esperant allà a l'avinguda Blondel i van sortir pitant. En la fugida van perdre joies, això és molt curiós, van perdre joies per valor de 2.500.000 pessetes.
Déu-n'hi-do.
I la Guàrdia Civil va trobar el cotxe amb el que van fugir a la població d'Alcarràs. Però això de perdre les joies pel camí...
Sí, clar, escolta, bueno, després de tot anava a dir l'esforç de robar, encara en perds la meitat.
Bueno, mira, 2.500.000 pessetes. La Guàrdia Civil també va detenir a Fraga dos taxis patera que portaven 8 il·legals. Cobraven a la xarxa 45.000 pessetes per cada passatger. Els agents van parar els taxistes perquè un d'ells circulava a gran velocitat. La carrera va començar a Portugal amb destí a Itàlia. Van ser detinguts els xòfers d'origen gallec a Fraga.
Mira,
imagina't quin recorregut. L'alcalde Siurana va aplaçar fins l'any 2000 la seu de la Urbana a Lleida. Volia esperar a valorar el desplegament dels Mossos per decidir on es faria la caserna de la Urbana tan desitjada i tan esperada en aquells moments.
Una caserna de la Guàrdia Urbana a la ciutat de Lleida, que ja et puc avançar, que ja en el seu moment ja va néixer justa.
Sí.
Ho dic perquè conec treballadors i em deien, és que veiem el projecte, quan els hi van deixar veure, perquè tampoc els hi van preguntar per les necessitats, i és que és just, és que ho veiem just. I avui en dia ja et puc afirmar que és justíssim, que se'ls ha quedat petita.
Sí, no, sí, només cal veure, vull dir, l'edifici, per lo que és ara la policia municipal, aquell edifici es veu, pues, no sé, és que no...
Però això t'ho dic, és que a vegades és que fem les coses caducades ja.
Sí, sí.
Ja m'enteneu.
Lo van fer...
Que dona molt servei, que benvingut sigui, està al centre, està dins de la ciutat, sí, que sí, que tot això, d'acord.
Però no van tindre visió de futur.
Clar,
no
és el que dius, si fas aquesta despesa, que duri uns anys...
Clar.
Però, bueno.
Bueno, Lleida era en aquells moments la ciutat catalana més indicada per tancar negocis. Ocupava el quart lloc d'un rànquing que contemplava des de la fiscalitat a la meteorologia. La xifra de cinemes, biblioteques per habitant, doncs va aconseguir un òptim nivell, al igual que altres àrees lligades a l'oci. O sigui, les biblioteques i els cinemes i tot això estaven molt ben posicionats en aquells moments a la ciutat de Lleida.
Ara no.
No, ara no, tot al revés,
tot al revés.
Un 23 de novembre del 98, la policia municipal va recollir a 5 indigents que dormien al carrer. Encara que les temperatures eren molt baixes, estaven allí aterrits de fred. Una ola de fred siberià va causar a Catalunya, al novembre del 98, va ser el novembre més fred del segle. En aquells moments, el 98.
Bueno, però estem a final de segle,
sí, i es va posar en marxa el Pla Iglú. En aquell moment va començar el Pla Iglú. L'Hospital Arnau de Vilanova va enregistrar 100 ingressos en 4 dies, degut a les temperatures gèlides i l'augment de problemes pulmonars i d'aquestes persones que no tenien llar, que vien al carrer, que sí les recollien, però no totes, algunes no volien ser ja recollides, etcètera. O sigui, la problemàtica d'un hivern molt fred, d'uns dies molt gèlids. Ja estem parlant d'un 23 de novembre, un dia 23 de novembre. Veurem a veure quin 23 de novembre tindrem aquest 23.
Sí, a veure, 23. A veure com anirà.
La ola de fred va continuar i el cap de setmana del 28 al 30 de novembre la neu va col·lapsar les carreteres del nord de Lleida. Va obligar l'ús de cadenes en 7 trams viaris. Es va tancar el port de la Bonaigua, que ja això ja és normal.
Sí, també.
I els termòmetres van baixar fins a 12 sota zero.
Caram.
Al Pirineu. Al Pirineu. Sí, al Pirineu, sí, però bueno. Déu-n'hi-do, aquí també va fer molt fred. Va fer un d'aquells hiverns molt freds. Bueno, i ara saps què? Entrem, si et sembla, amb titulars a les notícies més impactants i anecdòtiques.
A veure,
per acabar.
Acaben bé, eh? Acaben bé.
A principis de novembre, una pala... Ah, això de la pala excavadora ja ho hem dit,
sí,
no?
Sí.
La riuada i tot allò, doncs era... I ara és una anècdota, però en aquell moment va ser un gran problema.
Home, no, i pels veïns de... I aquell pobre senyor, de baixos i tot, clar.
No, totes les botigues inundades, aquell senyor que el va arrossegar la riuada, mare meva. Una agència de Lleida, això és curiosíssim,
a veure,
oferia viatges a l'espai.
Ah, ja?
Sí. El programa era de 7 dies, entre la preparació i el vol. I el preu era de 14 milions de pessetes. La sortida estava prevista pel dia 1 de desembre de l'any 2001. Ah. Però no se sabia el lloc de sortida d'aquesta nau.
No se sabia res.
Jo penso que no se sabia res.
No se sabia res, ni amb què anaven.
Com havies de donar 14 milions de les pessetes? És llavors, que... clar, eren 14 milions.
Que fossin... No em consta que algú viatgés des de Lleida així
no,
a l'espai el 2001.
No.
Eh?
I no consta tampoc a la premsa el nom de l'agència.
No, clar. Et tiraven amb una catapulta, jo què sé. És que, clar, de gent que vol recaptar, deixeu-me dir-ho entre cometes, els diners dels altres, per la via ràpida, n'hi ha molts, eh? I s'ha de vigilar, que costen molt de guanyar.
No, i actualment també, ojo, eh?
Sí, sí.
I es va fer en aquells moments un homenatge a tres germans de Torres de Segre per la seva llarga vida. En aquells moments, entre els tres...
A veure.
Tenien... Compte, tu que saps comptar. Un ne tenia 102.
102.
L'altre, 100.
Caram.
I l'altre, 92.
Déu-n'hi-do. Pues quasi se'n van als tres segles. Quasi se'n van als tres segles, o sigui, són... en tenim 294.
294. Entre els tres, 294 anys.
Caram.
La lectura, el vi, cultivar el seu hort, anar en bicicleta...
Fixa't que al final, quan trobem una, per exemple, en aquest cas, una família de tres germans, que és estrany, que quasi bé eren centenaris els tres.
Sí, sí.
O troben al món un poblat o una zona on la gent viu molts anys, de seguida van allà i diuen, escolta, què mengen, no? Què mengen i què beuen? Però, en canvi, si t'hi fixes, sempre són gent amb poc estrès.
Sí. Sí.
No dic que no treballin, eh?
No.
Treballen molt, però amb poc estrès. És a dir, que la vida potser la viuen amb un altre ritme més, o d'una altra manera.
Més plàcidament.
O sigui, acaben fent tot el que s'ha de fer igualment, però viuen la vida amb una altra manera. I això és el que... A vegades a les ciutats estem perdent, eh?
Pues aquests senyors, sí, sí, segons ens diu...
No sé, eh? Vull dir que...
Ens diu...
Sí, genètic, també.
Segons ens diu les cròniques. Sí, ells agradava molt llegir, els agradava beure vi, quan menjaven, beure vi, i cultivar el seu hortet. I ja van anar a fer anys, i també cultivar les finques, després, quan ja es van fer grans, cultivar l'hortet, i sobretot anar en bicicleta.
Veus?
Els agradava molt anar en bicicleta, fer exercici.
Meditar, que és... Bueno, meditar o estar tranquil el moment que llegeixes... Pues sí, veus, al final és això.
Eren les aficions comunes dels tres germans. I per acabar, l'establiment de l'eix comercial, els establiments de Lleida de l'eix comercial, anunciaven que regalarien una botella de vi, Castell del Remei, als seus clients durant les festes de Nadal. Era la primera campanya de la macroassociació de comerciants de la zona. O sigui, que van a comprar a una botiga de l'eix comercial, feies una mica de gastet i regalaven una botella de vi de Castell del Remei.
Bueno,
vull dir, vi bo, eh? Vi bo, eh?
Doncs mira, acabem amb un bon gust de boca avui. Va, no ens podem queixar, però jo veieu que hi ha hagut curiositats i bueno, hi ha hagut.
Una mica de tot.
Al novembre del 98, tot el que ens ha explicat la Mari Carmen no és actualitat, és de fa 25 anys exactament.
Exacte.
Mari Carmen Salvador, espera, que miro el calendari. Ah, no, sí, quan ens tornem a veure estem al darrer mes de l'any.
Sí, ja estarem a desembre.
Estarem abans del pont.
Bueno, per aquest espai estarem a desembre ja.
Ja. Mari Carmen, una abraçada.
Igualment, bon dia a tothom.
I nosaltres que ens plantarem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez i després tornem amb el migdia de Cope Lleida amb la gastronomia, amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, i a partir de dos quarts de dues, ja saps, la nostra tertúlia dels polítics, que per cert, si vols que parlem d'algun tema, envia'm un missatge de WhatsApp al 664 526 180.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No es el mejor plan, desde luego, ir a Bruselas y tener que pasarte todo el día metido en un hotel esperando una llamada que no llega. Bueno, pues así está Santos Cerdán, el negociador del PSOE, esperando la llamada de Carles Puigdemont para seguir negociando la amnistía. En el fondo, es la escenificación de una humillación pública. Puigdemont, un prófugo de la justicia, le está lanzando al gobierno español este mensaje. Lo de la amnistía se hará cuando yo diga, como yo diga y porque yo lo digo. A la vista está que el PSOE lo ha asumido porque ahí se encuentra Santos Cerdán, como decimos, mirando fijamente la pantalla de su móvil. El caso es que cada hora que pasa sin acuerdo se incrementa esa sensación de que se vende muy barata la impunidad a cambio de un interés político personal y de que saltarse la ley puede haberle salido rentable a los líderes independentistas. Este sentimiento entre la impotencia y la indignación ya se siente en la calle. Estamos viendo, de hecho, manifestaciones contra la amnistía por toda España y las que vendrán, por ejemplo. Este domingo el PP ha convocado concentraciones a las 12 del mediodía en todas las capitales de provincia. Y también se están produciendo convocatorias no anunciadas frente a las sedes del PSOE, donde estamos viendo a dirigentes de Vox. La de ayer en Ferraz acabó con una carga policial y gases lacrimógenos. Según la policía, se actuó de manera proporcional, aunque desde sindicatos policiales como Jupol también nos cuentan que en otras ocasiones la orden ha sido la de aguantar. Lo comentaban Herrera en COPE y Ivón Domínguez, portavoz de este sindicato.
Justificaba la presión de los manifestantes el uso de gases lacrimógenos.
Pues los compañeros que estaban allí nos dicen que efectivamente estaban muy superados en número, que les arrojaron huevos, botellas, pero es verdad que en otras ocasiones han estado aguantando carros y carretas, como es Cataluña, se les ha pedido aguantad, y ayer creemos que ha sido una decisión más política que operativa.
Es de manual que hoy el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, esté poniendo el foco en las concentraciones frente a sus sedes para intentar desviarlo de Bruselas, para que se hable de eso y no tanto del varapalo que ha dejado el Consejo General del Poder Judicial en una demoledora declaración institucional. Entre otras cosas, dice que la amnistía constituye una grave vulneración del sistema de división de poderes, además de recordar que supondría la abolición del Estado de Derecho. Esta advertencia es un torpedo a la base del argumentario de la amnistía. Al contrario de lo que denuncia el PSOE, no se trata de que los jueces interfieran en el Poder Ejecutivo, sino que es el Gobierno el que puede alterar todo el ordenamiento jurídico al aprobar una ley de amnistía. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues vamos con un aviso a navegantes, o más bien de usuarios de cercanías, porque los sindicatos de Renfe y Adif convocan 4 días de huelga nacional en protesta por el traspaso del servicio de cercanías a Cataluña dentro del pacto alcanzado entre PSOE y Esquerra. En concreto, estos paros, a nivel nacional, repito, se van a celebrar, van a tener lugar los días 24 y 30 de noviembre, así como el 1 y 4 de diciembre. Ahí queda eso. Y el Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas establecido por el Gobierno. Rechaza de esta forma el recurso presentado por la Comunidad de Madrid y afirma que este gravamen es legal y no invade sus competencias autonómicas. Un impuesto que tienen que pagar aquellos con un patrimonio mayor a los 3 millones de euros y que afecta a unas 12.000 personas en este país. Y en Lisboa, la policía ha detenido al jefe de gabinete del primer ministro portugués, el socialista António Costa. Arresto que se ha producido en el marco de una investigación por corrupción por las supuestas irregularidades cometidas en la explotación de varios yacimientos 500. Un empresario amigo del primer ministro luso también ha sido detenido. Parece que tienen lío en Portugal, Pilar. Y el arzobispo de Tegucigalpa, el valenciano José Vicente Nácher, de 58 años, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. Sustituye en el cargo a Roberto Camilleri, que falleció a causa de un infarto el pasado mes de octubre. Y además te cuento, en su encuentro con 7.000 niños de 84 países, el Papa les ha pedido encarecidamente trabajar por la paz ante una guerra que ha estallado en todo el mundo. También a custodiar la tierra para evitar la crisis climática, protegiendo la creación y la naturaleza y evitando el desperdicio de los alimentos.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Granada eliminado de la Copa del Rey.
Acaba de conocerse la resolución del juez disciplinario sobre la alineación indebida del Granada ante la Rosa en partido de Copa del Rey, Daniel Asenjo.
El comité de competición ha determinado que el Granada incurrió en alineación indebida de su portero Adrián López sin ficha en el primer equipo en su partido de la primera eliminatoria de la Copa contra el Arosa. Por lo tanto, el equipo nazarí queda descalificado y será el conjunto gallego de Tercera Federación el que esté en el sorteo de la segunda ronda del próximo 15 de noviembre. El Granada tiene ahora 10 días para recurrir esta sanción ante apelación.
Hoy empieza la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Juegan el Barça y el Atlético de Madrid. Mañana lo hace la Real, el Sevilla y el Real Madrid, que está pendiente de si juega o no Bellingham. Está hablando ahora mismo Ancelotti y acaba de pronunciarse sobre este asunto, Melchor Ruiz.
Sí, ha dicho que ha recuperado bien, que ha entrenado una parte con el grupo, que no ha hecho la totalidad para evitar cualquier tipo de golpes y que mañana se va a tomar la decisión si finalmente entra o no en la convocatoria. Lo de jugar también lo verán en el día de mañana.
Y esta mañana se espera el anuncio de la ampliación de contrato de Camavinga. Como ya contó, el partidazo será hasta el año 2028.
Hasta las 4 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida en un dia en el que avui sí que hem notat ja una davallada de temperatures mínimes interessant. Parlem de que ja hem estat sota zero a la part nord de la província, amb alçades considerables, eh? Com ens deia abans l'Armando Álvarez, per sobre dels 2.500 metres, però també és veritat que les mínimes a Viella, per exemple, han estat de 1,5 graus sota zero, el mateix que a Sort, 3 sota zero al Pont de Suert, 1,5 sota zero a la Seu d'Urgell, i després ja 0,5 graus sota zero a Trem, a Mollerussa, 3 dècimes sota zero a Solsona, i ja més al sud de la província, doncs ens hem quedat a 0,5 graus positius a les Borges Blanques, 1,3 graus a Balaguer, 3,5 a Tàrrega, 4,5 a Cervera i a Lleida 2 graus i mig positius. Per tant, si aquest matí has sortit del carrer i has notat fresqueta, és veritat, en feia, perquè aquesta nit les temperatures han davallat. Els propers dies no sembla que hagi de seguir aquesta tendència cap avall, sinó que ens deia l'Armando que igual fins i tot acabem veient una possible tendència a l'alça de la temperatura, que no va fer calor, una possible tendència a l'alça. A hores d'ara, 14,2 graus, i això doncs ja saps que el que fa és que mentre tinguem el sol a la vista, t'abrigues i ja està. Mira, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Ivan Álvarez. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tindrem una jornada marcada per l'estabilitat, amb precipitacions que poden créixer en punts de la vessant nord del Pirineu de caràcter dèbil i una cota de neu que oscil·laria entorn als 1.300-1.500 metres. Temperatures que descendeixen lleugerament, on arribarem de màxim als 15 graus a Lleida, als 13 a la Seu d'Urgell o als 11 a Viella i Mijaran. I de cara a demà, jornada similar, amb un cel pràcticament clar, amb núvols matiners en punts del Pirineu i amb gelades també. Temperatures sense grans canvis significatius. Arribarem als 15 de màxima a Lleida, als 14 a la Seu d'Urgell o als 13 a Viella i Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Mira, nosaltres el que farem és fer una pausa i de seguida està amb nosaltres el Felip Urbano, ja saps que és el nostre sommelier i que tots els dimarts ens acompanya amb aquesta, amb aquests viatges que estem fent. Amb l'excusa de la gastronomia estem viatjant per tot el món de manera virtual, però ens estem movent per tot el món. Per tant, estar aquí a minut i mig, el Felip Urbano, i parlem de gastronomia.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas y había unas judías muy ricas allí comiendo y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera.
Ay,
había
mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
COPE Lleida. Camí cap a 2:45, els dimarts parlem de gastronomia. Saps que ho fem conduïts magistralment pel nostre sommelier, pel Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia, què tal? Com estàs?
Escolta, sé que tu t'escapes ara, al moment de la gastronomia, t'escapes a fer el teu cafè amb llet.
Ara acabo de sortir a fer un cafè amb llet, sí senyor. Exactament.
Però escolta, i per què amb llet? Cafè sol no?
No sóc una persona que me fico molt nerviós, però pillo un cafè amb llet. Perquè com el dia foto a millor 2 o 3 cafès, pillo un cafè amb llet. I vale. A part avui a Barcelona fa un dia així una miqueta raro, un cafè amb llet ve perfecte ara mateix.
Vale. Mira, ens tornem a quedar a Lleida, afortunadament, eh?
Bueno, tu saps que a mi m'agrada jugar a casa, perquè això és partido
sí,
ganado
sí,
seguro.
Sí. Sí, sí.
I avui, a part de presentar un bon amic meu, que tenim bona amistat, és xef i sommelier. Uh-huh. I que són coses que a vegades no passen i a Lleida lo trobem. És xef i sommelier.
Molt bé. Doncs avui ens quedem a Lleida, ens quedem al restaurant Ferreruela perquè hem de conèixer el seu xef, sommelier i propietari, el Gonzalo Ferreruela. Gonzalo, què tal? Bon dia.
Hola,
bé, bon dia. Com encantat d'estar aquí.
Escolta, xef i sommelier, eh?
Bueno, jo crec que és tot bastant semblant, no? Al final ens dediquem als aliments, a provar aliments, a cuinar aliments, a manipular aliments i a servir aliments, entre els quals també formen part les begudes, no? Llavors jo crec que al final tot porta una mica el mateix i aquesta passió per provar, per fer receptes i per catar, per analitzar una mica les coses des del punt de vista organolèptic, doncs porta a que vagis mirant d'aprendre més sobre tots aquests aspectes i la sommelieria en aquest cas ens ha ajudat molt. Uh-huh. M'ha ajudat molt a mi.
Gonzalo, tu ets una persona jove. No sé si tens algun problema en dir la edat.
Yes. No, jo tinc 40 anys.
Uh-huh.
Jo tinc 40 anys, vaig fer de sommelieria, vaig acabar fa 2 o 3 anys, però ja portava molt temps també doncs, molt, molt vinculat al món del vi, perquè al propi restaurant doncs, jo crec que és quasi una obligació, però mai ho havia encarat així, sinó que sempre havia sigut un plaer i un aprenentatge continu, perquè un restaurant sí que és cert que et dona també, et facilita el poder conèixer molta gent del món del vi i aprendre molt de tota la gent que ve a casa teva a presentar-te vins o com a clients a veure vins. Llavors, jo crec que l'aprenentatge ha sigut continu i el fet d'estudiar sommelieria pues encara ha ajudat una mica més.
Uh-huh. Us dono la web, és molt fàcil, ferreruela.com, allà us connecteu i ja sortireu directament al restaurant Ferreruela. Anem a tirar una mica més enrere, Gonzalo. Escolta, tu, quan eres petit, teníeu tradició del món de la restauració a casa o no?
No, la meva família s'han dedicat sempre a la medicina, a l'oftalmologia. De fet, és una família bastant coneguda, el cognom és bastant conegut. I els pares treballaven tot el dia. Nosaltres érem quatre germans, sempre teníem a casa algú que ens cuinava i que ens cuidava. I en aquell moment, als anys 80 i pico, 90, el menjar que menjàvem era molt senzill i molt bàsic, no? Jo recordo molt els macarrons amb tomate Orlando, la manida aquesta d'arròs amb les olives, la tonyina i una mica l'enciam.
I ben boques,
eh? I menjàvem molt aquest tipus de coses de subsistència, de fer-ho ràpid, que no tenim temps, no? Uh-huh. Però jo de sempre que havia tingut la vocació de cuinar i des de molt petit ja vaig començar a cuinar. Llavors, no era algo que jo vegués a casa ni ho fes per la necessitat de que el que menjàvem a casa no era gaire interessant, sinó era simplement pues, que tenia aquesta vocació i que me motivava molt la cuina i amb 12 anys vaig començar a cuinar i a cuinar bastant, no a cuinar allò i fer fotos i fer quatre panellets, sinó a cuinar de debò. I a partir dels 13-14 anys normalment feia jo el dinar al sopar a casa, anava a comprar jo. I si caram, podíem també els caps de setmana pues fèiem la paelleta, que no sé per què és una tradició, fèiem la paelleta, aquestes coses.
O sigui que el teu és vocacional totalment, eh?
Totalment, molt totalment. Sí, sí.
Gonzalo, sí, suposo que després, clar, arriba el... Tot això era autodidacta, no? Però arriba el punt que dius, escolta, jo això vull anar a currar-me-ho, vull anar a aprendre i començar a trepitjar cuines de veritat, no?
Sí, de fet, en aquella època jo recordo que hi havia pocs llibres, no? O que també en aquella època tu deies que volies ser cuiner i te miraven pues, una mica com dient, home, pobre noi, pues, si la cuina és un ofici de mala vida, no? En aquella època, fins que no va venir una mica el boom de l'alta cuina, del Ferran Adrià i tot això, la cuina estava relativament mal vista, sí. I la capacitat de formar-se amb llibres o des del punt de vista autodidàctic era bastant sesgada. Jo, en el meu cas, als 15 anys vaig anar allà a un restaurant a París dels meus tiets, un restaurant que tenia la tieta Rosita, i ja vaig anar a veure què tal era això de la cuina. I vaig estar allà 10 dies i ja em va agradar molt. Llavors, ja després, quan vaig acabar el que seria l'ESO, vaig mirar de fer cuina, però també m'agradava estudiar, vaig continuar estudiant. I a batxillerat també vaig pensar, bueno, podria mirar de la cuina, però vaig continuar estudiant i al final vaig començar la carrera de Biologia i vaig continuar estudiant i realment m'he ficat al món de la cuina als 22 anys. Okay. Que als 22 anys vaig començar al món de la cuina en una escola a Barcelona i em quedaven 2 anys per acabar Biologia i vaig estar fent, pues, això, cuina, pastisseria i estudiant la carrera de Biologia. Així que també soc biòleg.
O sigui que al final t'ho vas treure, o sigui, ets biòleg i llavors, quan ja diguéssim ja vas acabar la carrera, o ja a cavall, com bé ens dius, no, ara anem a fer el que jo crec que volia fer des de petit. Vinga, anem a estudiar el tema de la cuina. Com ha canviat, com bé deies, el món de la cuina i de les cuineres i els cuiners de cara a l'opinió pública? Ha canviat molt, eh?
Sí, jo penso que potser no hem trobat el terme mig. Abans estava molt, molt mal vist, era un ofici de gent de mala vida, i ara potser ja que sembla que siguem massa artistes i massa, no sé com dir-ho, tinguem una vessant massa artística i estiguem una mica sobrevalorats. I al final jo crec que no deixa de ser un ofici com el que podria ser pintor, joier, forner o qualsevol altra cosa. I d'aquí... Pues crec que l'artesania i la manera de tractar en aquest cas els aliments, o la fusta en fuster, o un pintar, doncs forma part de l'ofici, i sempre hi ha una part de creativitat, però hi ha una gran part d'ofici, que és important.
Gonzalo, m'interessa saber també en quin moment dius, escolta, va, que obro el meu restaurant. Perquè, clar, una cosa és que t'agradi la cuina, que estudiïs per ser cuiner, que estiguis de pràctiques o provant a d'altres cuines, però l'altra de dir, no, escolta, que vaig a obrir el meu propi restaurant. Quan passa això?
Bé, això passa just després de la crisi del 2008. La restauració, com molts altres sectors, estan molt tocats. I la possibilitat d'adquirir un local pues, és relativament fàcil, no? Llavors va coincidir també en aquell moment, doncs la meva mare va morir i malauradament que va morir, pues, m'ha deixat uns dinerets en herència, i aquests diners, una mica aprofitant també que la situació per agafar el traspàs era relativament senzilla,
sí.
Doncs vaig decidir tirar endavant. Vull dir, van ser una sèrie de factors i al final vaig agafar el restaurant que a mi m'agrada més de petit, que era el Refugi de Diana, el meu restaurant preferit. I bueno, va ser agafar el restaurant i començar a lluitar, perquè hem lluitat molt fins a poder tenir una cuina i una sala, unes instal·lacions com ens agraden, i un equip també, i un projecte sòlid i del qual n'estàs content.
Gonzalo, tu ets el xef i propietari. Estàs tranquil, o sigui, tens un bon equip, com bé deies, i per tant et pots centrar el que és la cuina o has d'estar una mica per tot?
Bé, jo també soc una persona que m'agrada estar present, no? Llavors me costa una mica a vegades estar fent altres coses. M'agrada estar al servei, si puc atendre els clients, cada vegada disfruto més d'atendre els clients i de poder pues, recomanar menjars, begudes, plats, vins i tot això. I alhora també tinc moltes altres feines d'oficina, reunions amb gent, d'organitzar moltes coses. Llavors, sí que estàs a la cuina, però no estàs a la cuina sempre al 100%. Normalment a la cuina jo estic al matí, vinc l'abans que puc, me fico a la cuina, i fins a l'hora del servei, fins a la una o així, doncs sí que estic més a la cuina. I després, doncs una mica depèn del dia. Hi ha dies que estic a la sala, hi ha dies que estic a l'oficina, i hi ha dies que estic a la pica. Ja. Hi ha una mica de tot, que també m'agrada canviar, la veritat.
Gonzalo, quan obre Ferreruela? El restaurant Ferreruela, quin any va obrir?
El 2010 va obrir.
2010. O sigui
que 2010, crec que unes 3 o 4 mesos fent obres, i va ser molt pesadet, i l'obertura, després de l'obertura, també va ser complexa, perquè estava tot molt tocat i, sí. I hi havia molt poca activitat, hi havia molt poques reserves i tal.
Amb 13 anys, Gonzalo, t'ha tocat viure la crisi aquesta del Mahó, per entendre'ns, del 2009-2010, i la pandèmia, que va ser especialment virulenta als serveis de restauració. Déu-n'hi-do, amb 13 anys.
Bé, jo suposo que si parlessis amb algú que portés 30 anys oberts, te diria que també ha patit la del petroli del 96, o la guerra de Kuwait, o la crisi de no sé què, o si parlessis amb algú que portés 50 anys, també te n'hauria dit una barbaritat. Jo penso que això al final és algo relativament comú, i sobretot el que no has de pensar és que has tingut mala sort o totes aquestes coses, sinó simplement pues, que són situacions que has de saber gestionar i tirar-les endavant perquè la cosa pues, això continuï, que el projecte tiri endavant i no s'esfonsi el barco.
Estem parlant amb el Gonzalo Ferreruela, és el xef, sommelier i propietari del restaurant Ferreruela, el trobeu a internet, ferreruela.com. Si venim a menjar a casa teva, al restaurant Ferreruela, què ens trobarem?
Bé, jo crec que trobareu un entorn molt agradable, amb una atmosfera pues, també molt adequada, molt íntima, i sobretot el que trobareu és una proposta gastronòmica basada en el producte de proximitat, en el producte local i també en el producte fresc, natural i treballat amb el màxim de respecte. Al final la idea nostra és mirar de comprar els productes més bons, més ben produïts, més naturals possible i mirar de respectar al màxim aquestes qualitats perquè els clients ho puguin identificar al plat.
Felip Urbano, de sommelier a sommelier.
Bueno, jo el que trobo a faltar és que, ara no sé si fa dos anys, tres, perquè amb això de la pandèmia pel mig va ser una locura, però nosaltres quedàvem un grup d'amics, amants del vi, i fèiem, com li dèiem naltes al principi, que eren quatre o cinc només, cates clandestines allà a Carreruela. I això és el que trobo a faltar jo. Mira, imagina't, aquelles cates, ells continuen fent les cates, el que passa que jo ara estan a Barcelona és difícil baixar, però al principi que vam començar que eren quatre o cinc, que ho fèiem en pandèmia, això era disfrutar de les persones, de l'amistat i dels vins. Això és el que, de sumilla a sumilla, això és el que li puc dir al Gonzalo, perquè realment ell té una carta de vins espectacular i ara fa temps que no passo per el Carreruela. L'últim cop que vaig anar va ser amb un amic meu i la seva nòvia, que van vindre de Bilbao, i vam fer allà un menú degustació, va ser espectacular. Vull dir que el seu, quan, si vas al Carreruela, és deixar-te aconsellar i disfrutar. És l'únic que puc dir.
Bueno, això ho deia el Gonzalo, que té vocació també d'estar de cara al públic i de poder, clar, a més amb coneixement de causa, de poder dir, escolta, aquest plat avui, que sí, que ens ha sortit bé, ho prova això, no?
Sí, sí, exacte. Ell ara mateix pot aconsellar el que vols de menjar i de beure. Però jo, per això ho dic, el seu és arribar a Carreruela, demanar, trucar, demanar taula, evidentment, això sempre, i arribar allà i dir, no sé, Gonzalo, sorprèndeme i a partir d'aquí a disfrutar. Jo sé que la gent sortirà després de dues hores dient, guarda-me reserva que volveré. Ho tinc claríssim.
Gonzalo, prefereixes una persona que et digui, escolta, posa'm el que vulguis, o una persona que et demane, que es mire bé la carta i et demane?
Ah, no, a mi m'agrada que em diguin posa'm el que vulguis. Crec que demostra confiança, crec que la confiança també costa de guanyar. I la gent que et diu posa'm el que vulguis o que m'aconselles, doncs entenc que hi ha una feina feta prèvia molt interessant. Saben que els hi ficaré el millor que tingui o el que jo crec que és el millor i que la intenció sigui la millor o la més bona possible. Per tant, jo al final, com que et dediques a servir, a atendre la gent, doncs el que més t'agrada és que et diguin una mica què em fiques o què m'ofereixes. Mira, tinc això, tinc l'altre, que t'apeteix, prendre també preguntes al client, que és molt important, però sí que m'agrada que em diguin, escolta, dona'm de menjar i de beure. I bueno, i a partir d'allí, com que has fet els deures al matí, ja saps el que tens i el que pots
clar,
oferir.
Clar, clar. Gonzalo, m'has dit que també vas estudiar pastisseria. Els postres també hi poses mà? Són teus?
Sí, les postres són nostres. Són postres de restaurant. Jo crec que la cuina dolça és una mica diferent a la pastisseria, sobretot en els últims anys, no? La pastisseria està més encarada, doncs, a l'elaboració de tartes, bombons o peces que tu t'enduïs cap a casa, i els postres de restaurant jo crec que sempre tenen una visió una mica, doncs, bueno, més diferent. Pots treballar al moment amb gelats, entre nosaltres els gelats. Ara mateix estem aquí netejant codonys, fem un sorbet de carabassa, estem fent un postre molt maco que es diu Tardó, bastant creatiu. I també fem un altre postre que es diu Cítrics, basat una mica en una de les poques fruites que tenim de cara a l'hivern, que són excel·lents i tenen acidesa. I sí, les postres les fem nosaltres. Vaig fer de pastisser al celler de Can Roca durant un any, en el cap de pastisseria. Vull dir que pastisseria vaig treballar amb tu també un any, només amb bombons i amb xocolata. Però bueno, no fem tot el que ens agradaria fer al món de la pastisseria, pues, perquè aquí hi ha altres coses, com si deien plats salats i bueno, sí que fem coses, però no som una pastisseria.
Ja, ja. Bueno, però déu-n'hi-do, eh? Escolta, us explico un secret, que el Gonzalo ens està atenent des de la cuina, perquè clar, està en el mig del servei per entendre'ns. Hi ha gent que ja a la una ve a dinar i per tant, està al mig. Ens està atenent des de la cuina, al qual li agraeixo que ens hagi destinat aquests minuts perquè els puguem conèixer i conèixer la seva història, el seu projecte i que té les portes obertes perquè el pugueu visitar. Gonzalo Ferreruela, gràcies per atendre'ns, el que et deia. Una abraçada gran i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Cuídate, Gonzalo. Cuídate. Beso, ciao.
Igualment, Felipe, que vaya bien.
Escolta, Felip, aquesta ens l'apuntem a la llista també, eh? Anem allà i, Gonzalo, posa'ns el que vulguis, el que tu veguis, o per la cara que fem, el que creguis que ens... Ja. A mi m'agrada tot, jo, que també això...
Ja, ell ho ha dit molt clar, què t'apeteix? Pues, això és el que li hem de dir. Gonzalo, recomana'm, ja està. I si, jo ja t'he dit que seguríssim no. Ho tinc molt clar, que la gent sortirà d'allà demanant taula un altre cop clar. I 2 hores de disfrute gastronòmic segur a Lleida.
I tant. Felip, una abraçada.
Cuida't, adeu.
Va, que nosaltres fem una pausa i comencem de seguida, minut i mig, la tertúlia dels polítics.
Córdoba avanza con Europa, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de las personas y gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado ha instalado nuevos puntos informativos para mejorar la experiencia de sus servicios turísticos. EDUSI Córdoba, cofinanciada por el Ayuntamiento de Córdoba y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937 3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Buf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
El miércoles 8 de noviembre celebra con Carlos Herrera el 21 aniversario de las bodegas Cepa 21, donde descubriremos la imagen renovada y sorprendente de sus grandes vinos. Hito Rosado, Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo. 5 historias de éxito de su creador, José Moro. Recuerda, este miércoles Herrera en COPE desde bodegas Cepa 21.
COPE Lleida.
Perseguint els 15 graus, així estem a la ciutat de Lleida, a veure si els toquem ja, en un dia en el que ja saps que ens hem quedat a 2,5 graus de mínima positiva, però que a la meitat nord de la província s'han assolit graus de 0 o fins i tot negatius aquesta nit. Estem al novembre, les coses com siguin. Però l'Armando Álvarez ja ens ha advertit que, ull que els propers dies igual tenim un repunt de temperatures que en algun cas ens podrà portar, això és previsió, però ens pot portar fins als 20 graus una altra vegada de màxima. És la meteorologia del segle XXI, que hi farem. Vinga, que ja anem camí cap a les 2 de la tarda, la tertúlia dels polítics, com tots els dimarts, ben acompanyats. Està amb nosaltres la Laura Vergés del Comú de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres la Rosa Jové de Junts. Rosa, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra. Xavi, bon dia.
Hola, bon dia.
I Xavi Palau, del Partit Popular. Xavi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estàvem fent broma. Jo li deia al Xavi que l'havia vist a la fotografia de presentació de temporada d'un club de futbol base a la ciutat de Lleida. I ha sorgit un moment l'aclaració de que, el Xavi m'ha dit, escolta, jo on em conviden hi vaig. On ens conviden, vaja, vull dir, al partit, entenc. I sé que sobre aquest tema hi ha una mica de controvèrsia perquè a vegades o no us arriben les invitacions i allò em sembla que no hi ha neu, però és que no us han convidat formalment o no us han arribat, no?
Bé, de fet, com molt bé apuntes, Ricard, sí, no és una novetat, és una cosa que ja fa mesos que està succeint a l'Ajuntament i està clar que nosaltres, com a representants, en el meu cas, d'Esquerra Republicana, i on ens conviden, on se'ns fa arribar doncs, la informació, som els primers interessats en poder-hi estar, però sí que, malauradament, tenim alguns capítols i alguns exemples, alguns de molt recents, com per exemple doncs, la visita de l'il·lustre president de la Generalitat de Catalunya, el Pere Aragonès, en la inauguració de l'Escola Minerva, en el qual fins pràcticament, i que si dic alguna cosa que no és correcta, els companys doncs, que em rectifiquin, fins pràcticament, podríem dir, els 30 minuts abans de l'acte no se'ns va convidar. No? Jo crec que, malauradament, això no pot passar. O sigui, jo crec que tots els partits polítics tenen o haurien de tenir l'oportunitat d'estar presents en aquests actes, perquè també doncs, estem representant no només el partit, sinó aquells ciutadans i ciutadanes que ens voten i, evidentment, som els primers que volem recolzar qualsevol actuació que es fa.
Jo, a més de que subscric tot el que acaba de dir, vull afegir que, per exemple, a l'agenda de Paeria hi sortia que el Fèlix Arrossa tenia una visita a l'Escola Minerva, no una inauguració. Vale? Vull dir que, a més, hi ha detallets d'aquestos que costen. Nosaltres ja ho sabíem des del dimarts i llavors vam estar movent fils i, bueno, pues, com bé ha dit l'Estrada, va ser pim-pam-pim-pam el mateix divendres al matí, quasi bé mitja hora abans.
Mm-hmm. Sí,
Laura, vosaltres ja passa igual?
Sí.
Bueno, clar, si mireu la mateixa font d'informació, us passa a tots el mateix.
Sí, hi ha alguns actes, a veure, hi ha situacions diferents. Hi ha vegades que les entitats que fan alguna cosa ho envien directament als grups i llavors pues, ja ens arriba i cada grup fa el que consideri pertinent. Tots procurem anar, doncs també depèn si ets més gent o menys, mm-hmm. pots anar més coses o menys. Després hi ha invitacions que arriben a l'Ajuntament amb una menció explícita que es faci extensiu a tota la corporació, i després hi ha algunes que arriben a l'Ajuntament i no es fa extensiva. Segons l'equip de govern és perquè no ho posen explícitament, però clar, també hi ha moltes entitats que ho envien a l'Ajuntament i ja donen per sentat que arribi a tothom. Bueno, és un tema que s'ha de resoldre perquè sí que està bé que tots els grups tinguin l'oportunitat d'anar allà on se convida a l'Ajuntament.
Molt bé.
Tots som Ajuntament, diguem.
Xavi,
al final, tot això el que demostra és la decadència d'aquest govern de la Paeria, que és incapaç de posar ordre en el propi funcionament intern de la institució. El que és evident és que 150 dies després del nou govern municipal, el que no pot ser és que hi hagi aquesta descoordinació, el que no pot ser és que els grups municipals, que som la veu de milers de lleidatans que se'ns han votat de qualsevol tendència ideològica, però que representem a veïns i veïnes de la nostra ciutat, doncs no tinguem coneixement o no es doni part per part de l'Ajuntament de Lleida, que l'Ajuntament són tots, de quins són els actes institucionals que celebren. Si el govern de la Paeria vol assistir única i exclusivament als actes i vol silenciar a tots els grups de l'oposició, que ho digui, i ens buscarem la vida. Però el que no pot ser és que arrastrem el que els grups de l'oposició, amb la bona fe, perquè no tenim mecanismes moltes vegades per poder accedir a la informació, se'ns negui la possibilitat d'accedir a actes pel simple fet de que no se'ns comuniqui. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que cal dur a terme una valoració profunda i crec que és important que l'Ajuntament prengui les mesures que siguin adients a fi efecte de que tots els grups estiguin representats a tots els actes. I el que va passar la setmana passada amb el tema de l'escola de Balàfia, al final no va quedar massa clar si tenia que ser protocol de Paeria o protocol de Generalitat qui ho convidés, però al final són institucions que entre si es tenen que coordinar. Si no es coordinen les institucions entre si, difícilment podem estar coordinats els grups que no som institucions, però formem part de la mateixa.
I sobretot, si em deixeu puntualitzar, sobretot perquè és un tema de sensibilitat. És a dir, l'entitat, el club, l'escola, el que sigui, doncs que fa aquest acte, no?, de que els partits polítics hi puguem anar en representació. Clar, el fet de no assistir-hi també s'ho podem prendre com, si no hi ha una excusa prèvia per part del partit, s'ho podem prendre malament i estan en el seu
com
dret.
Com decidia, com que passem.
Exactament, i no és aquest, i penso que aquest no és el cas.
Bueno, s'ha incorporat Carme Valls, una de les dones fortes del nou govern de l'Ajuntament de Lleida.
Gràcies, Ricard.
A veure, Carme, que la
m'imagino de què parles.
La resta de partits polítics es queixen de que no hi ha fluïdesa a l'hora de comunicar actes o de quan conviden a la resta de, bueno, a tots els partits polítics a través de l'Ajuntament.
Jo t'explico
no sé si és un problema d'organització interna o
Bueno, primer que tot el tema dels actes se porten des de protocol i llavors, o sigui, hi ha diversos tipus d'invitació. Hi ha aquella invitació personalitzada a l'alcalde, que aquesta entenc que no té més enllà, i després hi ha actes que se comuniquen i quan aquests actes venen per part d'entitats, un club de futbol, o sigui, protocol no pot extendre aquesta invitació a la resta de grups si és la pròpia entitat qui no comunica de dir fer-ho extensiu.
Ah, ho han de dir implícitament?
Exacte. Exacte. Bueno, perquè, explícitament, o sigui, vull dir. Això és el que ens comunica protocol. O sigui, que quan una entitat...
El coll d'ampolla està aquí, no?
Quan entenem que una entitat... Una altra cosa és el que comentava ara el Xavier, de que una institució, en el cas de l'escola de Balàfia, no va arribar una invitació a la corporació, no va arribar aquesta invitació, va arribar una invitació única i exclusivament a l'alcalde i al govern. No va arribar una invitació que es fes extensiva a la resta de grups corporatius. Per tant, en aquests moments, quan arriben aquestes invitacions o aquests actes que estan copats, és protocol i no és alcaldia, ni govern, ni ningú, i això passava exactament igual al govern anterior, i ha passat sempre, que és l'entitat qui decideix, i a més l'entitat és lliure d'enviar a tots els grups les invitacions.
Ara torno la paraula Rosa, però és l'entitat
la que decideix a qui convide.
Digueu a tothom.
A veure.
O li envia la invitació. Hi ha moltes entitats que també la invitació al propi grup.
Bueno, què passa? Que moltes entitats esportives, clubs de sardanes, no sé què, tal, no són especialistes en protocol. Llavors, què és el que fan? Envien una invitació a l'alcaldia o a l'Ajuntament o el que sigui, esperant que es farà extensiu a tothom. Vale. Té raó la Carme de que ho haurien de fer un per un a cada un dels partits de grups municipals que estem a dintre del consistori, però no tenen per què saber-ho. Llavors, jo penso que si això arriba a protocol, els de protocol han de ser prou intel·ligents com per agafar el telèfon i dir voleu que ho fem extensiu?
Jo, Rosa, estic completament d'acord, però el Javi ja que ve de compartir amb mi l'oposició sabrà que és un tema que no és nou.
És
tema,
no, no.
Sí, que és un tema que s'arrossega perquè...
Pues arreglem-lo d'una vegada.
Hem dit al començament de la tertúlia, no sé si estàvem entenent o no, que aquest tema es ve arrastrant des de fa molts anys i que és una situació que no és nova.
Perquè no podem passar per damunt.
Aquí hi ha dos temes. Un és que les entitats normalment inviten a l'Ajuntament creient de forma errònia que l'Ajuntament o el govern, a vegades, de tot, invita els grups municipals, i això es queda pel camí, i per tant possiblement es tindria que fer algun tipus de recomanació a les entitats des d'aquest punt de vista,
o a protocol,
i després,
també.
I després segurament que els grups es tindrien que coordinar com ho tenim que fer.
Hi ha una diferència sutil entre convidar l'equip de govern o convidar l'Ajuntament?
És que jo crec que
perquè quan convides l'equip de govern és una cosa, i quan convides l'Ajuntament...
Si convides l'Ajuntament a tothom,
Exacte.
Per a mi, si convides a l'Ajuntament, convides a tothom.
Vale.
Si convides al govern municipal, convides al govern municipal.
Laura,
normalment... La majoria són Ajuntament,
És que normalment és el que n'ha dit.
Si no, va dirigit a l'alcalde.
Que s'adrecen a l'Ajuntament i, per tant, el que ens hem de ficar tots al cap és que l'Ajuntament som tots i totes les que estem representant a ciutadania. I, quan arriba qualsevol cosa a l'Ajuntament, jo crec que s'hauria de
comunicar. Jo l'altre dia vaig anar a un acte...
I després, si em deixes acabar, amb el tema de... Amb el tema de l'escola...
Centre de debat, això, no?
Amb el tema de la inauguració de l'escola, jo crec que això d'esforçar-se les culpes a l'altre... Si inaugures una escola a Lleida, jo crec que l'Ajuntament, evidentment, que té capacitat de dir qui vol que hi vagi. I si la Generalitat no li ha dit, doncs que ho digui l'Ajuntament. I automàticament l'Ajuntament ha de dir, escolta, que inaugurem una escola a Lleida i per tant, podem convidar tots els grups i que li comuniqui a la Generalitat, que facin els tràmits de protocol que calgui, però dic, com que la Generalitat no ho ha dit, jo m'abstinc, no me sembla una resposta adequada.
Per anar tancant aquest tema, Xavi.
Sí, bé, afegir d'acord amb el que ha comentat la Laura, jo crec que una cosa és que es pugui arribar a algun tema de comunicació directament a l'alcalde, està molt bé, jo crec que per deferència l'alcalde ho hauria de compartir amb els partits que estan al consistori, punt número 1, però ja que he entret el tema de les invitacions, també va una mica amb el tema de l'agenda pública. Jo crec que tenim una responsabilitat per transparència també, els que som càrrecs elèctrics, és que a l'agenda també estigui anunciat totes aquelles activitats que es fan des de govern, més que res perquè estiguem massa avantats tothom i perquè qualsevol ciutadà i ciutadana de la ciutat també pugui consultar aquesta informació a la web de la paeria.
Jo discrepo
en
una mica aquí.
En principi l'agenda pública perquè... és pública, és al dia.
Jo discrepo no perquè tenim raó,
sí, sí que està
perquè és així.
La mirem?
No, jo crec que hi ha dos temes aquí, tenint en compte que hi ha actes que tenen que ser públics i són públics i, per tant, evidentment, han d'estar a l'agenda, però també és veritat, i aquesta també és una discussió que ve de l'anterior mandat, que hi ha reunions, sobretot principalment, i aquí sí que en aquest cas defenso l'equip de govern, que previsiblement no poden ser públiques perquè potser frustrarien alguna expectativa. Dit d'una altra manera, si hi ha una empresa important que es vol instal·lar a Lleida i aquesta empresa vol signar algun tipus de document o contracte de confidencialitat perquè està fent un estudi sobre la incorporació o la ubicació a Lleida, doncs possiblement això l'Ajuntament o el govern no pot fer ús d'aquesta informació perquè potser frustraria alguna expectativa. Per tant, crec que tindríem que ser, tenint raó,
en cas de això, públic, en Xavi, en casos de reunions, jo estic d'acord amb el que dius. Ara bé, amb actes que són públics i notoris, perquè són les pròpies entitats les que les comuniquen, jo crec que aquí s'ha de fer l'esforç per part de govern i perquè totes les forces polítiques representades al consistori hi puguin
però,
assistir.
Però voleu dir que hi ha regidors de govern que no fan ús de l'agenda pública?
No sé, jo
crec que amb algunes coses no està... O sigui, sí que surt el que han fet, el que no veus és el que faran.
Bueno, no sé, jo correcte. Si vols podeu entrar a la meva quan vulguis, i segurament...
No, ja he entrat per mirar de veure quina és l'activitat.
Jo no he entrat mai a mirar l'agenda mai de ningú.
No, jo el que volia, Carme, el que volia comentar...
Tens marcat que vens aquí els dimarts, no?
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
Que no et posin res, eh?
No, tinc marcat. Copes sempre.
No, t'ho dic perquè ja m'ho van dir, des del PSC. La Carme ha insistit.
Ha insistit en anar a la COPE.
Que sí, que sí.
No, jo volia fer un petit comentari, Ricard, si em permets,
sí.
Que és dir que amb el tema de les institucions hem de tindre una mica de cura, perquè jo crec que han de ser les pròpies institucions, equips, etc., a qui conviden, perquè jo, per exemple, l'altre dia vaig estar en un acte d'una institució que en concret no volia que es convidés amb algú, no? Per la raó que tinguin, perquè les institucions i més tenen
bueno,
el
seu... Això ho especificarà, que és el que dèiem, no?
I per tant, ells quan conviden a l'Ajuntament no conviden a... O sigui, la invitació... Per tant, hi ha moltes entitats que conviden de manera a cada grup, no dieu que no rebeu invitacions contínuament per part d'entitats. I jo crec que també està bé, hi ha un registre municipal d'entitats al qual tots els regidors i regidores tenim accés i també, igual que diem, o sigui, tots els regidors i regidores o des dels grups se pot fer un mail massiu dient, ei, convideu-nos als vostres actes. Vull dir, tampoc passa res.
El que passa, Carme, que com més gran és la institució, normalment més facilitat de protocol tenen i d'accés a la informació.
Però tu saps que hi ha un registre municipal d'entitats on apareix el número de telèfon, el número de correu electrònic, etc., i tu pots, amb aquelles entitats a les quals tu tens interès, acudir a les seves, als seus actes, de dir, ei, estic aquí, estaria encantada d'acudir a les vostres...
Dos coses, excuso la presència de Josep Roca de Vox, que està en una comissió, que ja m'ha dit que no arriba, i després l'altra, ja que parleu d'agendes, diumenge a les 12 del migdia hi ha una manifestació convocada. No sé si la teniu marcada a l'agenda.
No.
Home, aquesta només la tinc marcada jo. Només...
Ja, bueno, però no,
contra mi?
Però no és una manifestació, és una concentració.
Una concentració.
Ah, bueno, clar, perquè els dirigents no aneu a manifestacions del PP.
Bueno, no, és una concentració.
No, perquè té el nom de concentració, no té el nom de manifestació.
Bueno, diumenge a les 12 del migdia a la plaça Sant Francesc. La convoca el Partit Popular, eh?
Exacte, i animem als oients de Copa Lleida, que de ben segur que hi haurà molts que vindran.
Bueno. O no.
Jo estaré gaudint del hockey.
Bueno, dit això, que avui tenia preparat un altre tema... I és la manera amb la que la ciutadania es pot arribar a comunicar amb l'Ajuntament o a l'inrevés, com l'Ajuntament pot arribar a comunicar-se amb una part de la ciutadania. M'explico, és a dir, fins ara, almenys jo, potser jo ja és que sóc antic i les coses van canviant, hi havia barris i les associacions de veïns que englobaven els barris i a priori aquest era el canal doncs, per comunicar certes coses, per ubicar-les a la ciutat. Escolta, en aquest barri està passant això, tenim aquestes carències o volem comunicar això i a través de les associacions amb l'Ajuntament. Això ja fa uns anys van sortir unes altres associacions paral·leles, no recordo ara com es diuen, consells de,
bueno,
de barri.
No, són dues coses diferents. Són coses diferents.
Sí, però jo dic... La
plataformes van sortir.
Van sortir
plataformes, això. Sí. I ara el que us pregunto és com s'ha de fer això? Ja parlem de ciutats del segle XXI, amb totes les tecnologies que tenim, i les ganes que tenen els ciutadans a vegades de parlar o de no parlar. És que també pot ser. Com s'ha de fer això?
Jo crec que ja, a veure, la ciutadania té dret individualment cadascú a comunicar-se amb l'Ajuntament a través del registre...
I molts canals, avui en dia afortunadament hi ha molts canals.
Sí, però estareu amb mi que una cosa és individual i l'altra dir, mira, hi ha tot aquest barri, sí, que demana.
Però el que volia dir, perquè ja... les vies de comunicació individuals, d'entrar peticions a registre, aplicacions com la Punta, etc. Després, si la gent, per fer més pressió, per fer també més comunitat, etc., s'organitza, pues una de les eines d'organització són les associacions veïnals, que són una peça important. Hi ha altre tipus d'associacions també, i totes les associacions poden comunicar-se amb l'Ajuntament, especialment les associacions de veïns que també participen a les comissions, tenen una presència reconeguda, etc. I després hi ha, que és una altra cosa, els Consells de Zona, que és una estructura que existeix des de, no sé, el Reglament de Participació Ciutadana del 2006 hi era, i no sé si des d'abans també hi existien.
Bueno, llavors, però... Consells de Barri.
Sí, Consells de Barri, Consells de Zona, és igual.
No, ho dic perquè en aquell moment se deien Consells de Barri, van dir Consells de Zona, ara, i ara es torna a dir
bueno, pues els Consells de Barri. Els Consells de Barris...
Crec que són els Consells de Barris.
Que són un organisme de participació de l'Ajuntament on participen veïns, associacions de veïns, associacions de comerciants, altre tipus d'associacions, poden participar també doncs, escoles, associacions
de pares i mares... I tu pares pots participar de manera...
Però pregunto, i això no és l'associació de veïns, també? No.
Això és un fòrum, és un organisme de l'Ajuntament i és un espai del barri on poden participar veïns a nivell individual o veïns organitzats amb associacions de veïns o amb altre tipus d'associacions, perquè la gent s'organitza de moltes maneres.
A veure, jo donaré el meu relat. Venga. Que és el següent. A veure, històricament aquí hi ha existit les associacions de veïns i les associacions comerciants.
Exacte.
L'anterior govern, per intentar buscar la manera d'arribar a governar, es va començar a promoure la creació de plataformes alternatives a les associacions de veïns, que són molt legítimes.
Això no és
veritat. Sí, sí, algunes plataformes que van estar endegades per vosaltres al 2019, i no passa res, són molt legítimes, clar. Llavors, què passa? Que l'anterior govern va promoure...
pel govern, no?
Defensades o recolzades. Jo dono el meu relat, però tu, si vols, me contestes.
No és cert.
Llavors se va crear el Consell de Zona, el Consell de Ciutat, per intentar donar cabuda a totes aquestes plataformes que, més enllà de les associacions de veïns, hi havia plataformes alternatives a les associacions de veïns perquè no els agradava els dirigents d'aquestes associacions de veïns. I ara quin és el problema? El problema és que aquest cap de setmana el regidor de Participació Ciutadana, és aquí on ve el quid de la qüestió, envien una carta on conviden els Consells de Zona que busquen agrupar totes les entitats d'aquella zona, a les històriques i a les noves, que són molt legítimes, a qui tenen que designar per representar aquell Consell de Zona. I ara resulta que el govern ens diu, els diu als Consells de Zona, qui recomana que sigui la veu d'aquell Consell passant per sobre de la pròpia capacitat de decisió del Consell. A mi, que el Consell de Zona és una cosa que no m'agrada, perquè no m'agrada...
La carta.
A mi no m'agrada ni el Consell de Ciutat ni el Consell de Zona, però acceptant que no m'agrada perquè hi ha unes regles de funcionament i que, per tant, es tenen que complir, l'Ajuntament no li pot dir al Consell de Zona qui té que designar. I aquest és el problema.
Sí. Jo crec que el fet que ha passat precisament aquest cap de setmana és molt greu, sobretot quan aquesta carta va signada pel regidor en qüestió, que és el Carles Enjuanes. Està molt bé que de part de la FAVALL, de la Federació d'Associació de Veïns, es vulgui induir, es vulgui d'alguna manera ficar sobre la taula de que haurien d'estar o haurien de ser els representants de les associacions de veïns els que formessin part d'aquell Consell de Ciutat. Perfecte, aquí no ens hi podem posar. El que no és de rebut i el que creiem que és bastant greu, doncs aquest fet, és que aquesta carta la signi un regidor de govern i que, evidentment, un Consell de Ciutat, igual que una associació de veïns, ha de ser un organisme de participació ciutadana. I quan parlem de participació ciutadana, precisament s'ha de veure reflexat qualsevol persona, qualsevol ciutadà, independentment del gènere, del sexe, de la raó, de l'estatus social, etc, etc, perquè si no, no estem fomentant precisament copsar les inquietuds, les necessitats dels ciutadans i exclusivament dels barris.
M'ha demanat la paraula a la Laura, però com que ja has intervingut, parla la Carme, la Rosa i llavors la Laura.
No, jo diverses coses. Afortunadament, doncs, avui en dia l'Ajuntament té molts canals i, evidentment, el que ens importa a l'Ajuntament és que el ciutadà sigui capaç d'arribar a comunicar-nos allò que vol dir. Faci anar el canal que faci anar. Un cop dit això, el tema de les associacions de veïns, a diferència d'altres entitats, són les úniques que tenen, que són, estan constituïdes de manera formal, moltes amb elles. Quin és el problema d'aquesta carta? Que vagi per endavant, el redactat va ser molt desafortunat i desencertat. Vagi per endavant, que aquest redactat va ser desafortunat i desencertat. Però el que es pretenia fer amb aquest redactat, que torno a repetir per si no ha quedat clar, va ser desafortunat i desencertat, era dir, en l'antic Consell de Ciutat va haver una reclamació important per part de les associacions de veïns, on els representants de les associacions de veïns no eren considerats membres del Consell de Ciutat. Única i exclusivament ho era el propi representant de la FAVALL, amb la qual ells consideraven que se'ls havia menyspreat, per tant, i que no se'ls havia comunicat de la manera adequada. Per tant, el que s'intentava fer mitjançant aquesta crida és dir, ei, gent de les associacions de veïns, teniu dret a tindre representació al Consell de Ciutat, que és un Consell de Decisió de la Ciutadania, i que fins ara aquesta representativitat de les associacions de veïns no estava lo suficientment definida amb aquest Consell de Ciutat. D'aquí al que ha passat, doncs, evidentment, hi ha un abisme, però que la intenció vagi per endavant era aquesta. Que no s'ha fet en la manera adequada, completament d'acord, i per tant, i com no pot ser d'una altra manera, doncs reformularem quin és el procés. Però sí que es volia donar la importància que tenen a les associacions de veïns que no s'havien donat fins ara. Només una cosa, els veïns i les veïnes tenen veu, sí, a través de les associacions de veïns, siguin a través de les... Ojalà tothom participés de les associacions de veïna i fóssim capaços de que aquestes fossin lo suficientment amples i de pensament obert com per acollir a tothom.
Rosa.
A veure, jo torno a pensar això, que ha sigut molt desafortunat. I per què? Perquè jo sóc una persona que m'encanta la participació, jo muntaria coses per participar cada dia, ja veieu que a mi m'agrada xerrar normalment, és a dir, jo penso que la participació ciutadana com es fa ser millor, i claro, quan hi ha algo que intente induir, ho direm així, aquesta participació i tal, a mi me va rechinar molt. Bueno, pues jo admeto les paraules de la Carme, esperem allò de lo siento mucho y no volverá a ocurrir, i ja està, val. Només faltaria.
Laura.
Sí, jo volia matisar el que comentava el senyor Palau. El govern ni cap grup polític va promoure cap plataforma. Les plataformes moltes van sortir fa temps i algunes han sortit ara en barris on hi ha... doncs veïns que potser van considerar que les associacions de veïns no satisfeien la seva voluntat de participació i van crear altres plataformes. El que sí que va fer el govern anterior és promoure els consells de zona o de barri que ja existien, que no se'ls va inventar el govern anterior, ja existien, i els va voler potenciar. Hi ha qui ho ha volgut vendre, com ara ha fet, de que és una estratègia per carregar-se associacions de veïns. No. És una estratègia per generar treball comunitari als barris on estiguin les associacions de veïns i lamentar que algunes s'hagin negat a participar als consells de barri, perquè com a entitats que representen els veïns hi haurien de ser, però és un espai on aquestes associacions de veïns poden treballar i poden coordinar-se, poden interactuar amb altre tipus d'associacions, de comerciants, poden interactuar amb serveis públics de la zona, perquè la idea també era que hi participessin doncs, des del CAP, l'escola, associacions de pares i mares, altres entitats de lleure del barri, etc., entitats de joves, i que fos un espai on se pogués generar un treball comunitari de la gent organitzada o d'algun veí que hi vulguin
anar. Pregunto des de la ignorància, Laura. Això ho pot fer una associació de veïns, ja? Això que dius que ho pot fer un consell, ho podria fer ja una associació de veïns?
Sí.
Interactuar amb d'altres associacions, amb d'altres entitats?
Pues pregunto si ho pot fer. És facilitar un espai d'interacció i que...
No critico, només t'ho pregunto, que estic, jo bueno, tinc desconeixement total.
Evidentment
total,
que les associacions entre elles parlen i poden coordinar-se i poden fer coses, clar que sí.
A la FAVALL, no? que a més les coordina, no?
Però
la Federació,
crear un espai on l'Ajuntament reuneix a teixit associatiu, a serveis públics...
Vale, aquesta
veïns,
és la diferència, no? Que això sorgeix des de l'Ajuntament.
Crea aquest espai, vale. Trasllada els projectes que té per aquella zona, ho explica...
Xavi Palau, 10 segons.
Propostes, etcètera.
Que tot això és com a conseqüència de que a l'anterior govern li agradaven algunes associacions de veïns perquè estaven dirigides.
Això és el que dius.
No.
Això és el que dius tu.
Si vosaltres, si això ho vau crear vosaltres.
Bueno, i t'estic explicant...
I cada quan se reunien els consells de zona? I cada quan se reunia el consell?
Cada 6 mesos.
I vosaltres penseu que cada 6 mesos se té que donar veu a les necessitats dels problemes d'una zona
no,
de Lleida?
Se reunien cada 6 mesos i després també dintre d'aquest pla per reforçar-ho se van crear comissions permanents, se van crear comissions de treball, que per exemple, entre altres coses, el festival en renou pues, va sortir d'una proposta del Consell de Zona, van dir, escolta, per què no fem alguna cosa com que hi havia gent diferent d'associacions, en aquell moment no havia associació de veïns de la Mariola, associacions del barri, entitats que col·legis, entitats que treballen amb el teatre, etc. I van dir, escolta, per què no fem alguna cosa, un projecte d'utilitzar la cultura i el teatre per dinamitzar el barri i crear un espai comunitari.
L'Enrenou fa un seguit d'activitats força interessant.
Pues això va sortir del Consell de Zona. Era perquè ens volíem carregar associacions de veïns, no?
Això de veïns de la Mariola fa 4 anys que no existeix, que són els anys que vau governar vosaltres.
Ja està. El Ricard diu, no, ja no podeu parlar.
Que ja estem... Bueno, no, però jo crec que és un tema que n'havíem de parlar i que en podem tornar a parlar.
Que hi ha qui vol mantenir aquesta versió, pues manteniu-la tot el que vulgueu. Que no voleu entendre el que era, pues no ho entengueu.
Veus a Laura...
Xavi Estrada, Rosa Jové i Laura Vergés, no, que jo estic encantat que es pugui explicar i que la gent ho entengui, que jo t'estic molt fora d'ona també. Per tant, gràcies per venir, que tingueu bona setmana.
Gràcies.
Fins ara.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2. Ara segueixes ben informat amb la Pilar García Muñiz, demà 12:20 des de Lleida.